Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. Els saludem, la gent d'esports, en aquesta nova franja horària, degut a que Ràdio Maricel els oferirà aquesta tarda a partir de les 7 a la sessió ordinària de ple municipal. Per tant, tenim temps de descompte en aquesta nova franja horària fins a final de temporada. Els estarem acompanyant cada dilluns de 4 a 5. Fent el de sempre, això no varia, farem crònica del cap de setmana esportiu. I avui dilluns 29 d'abril de 2013, què els hem d'explicar? Doncs en futbol tenim allò mitges tintes, Bon resultat dels Sitges, que va guanyar 3-1 al Montserrat Igualada aquest passat dissabte al Municipal d'Aiguadols, un Sitges que es refà dels, podríem dir, dos últims mals resultats, l'empat a 3 a la Granada i la derrota 3-1 al camp del Sant Mauro, un Sitges que torna a estar a 5 punts del Sant Mauro, que va punxar dissabte a la tarda 2-1 al camp de la Granada. No sabem si això és significatiu o no. En qualsevol cas, el Sitges consolida una jornada més aquesta segona posició perquè l'Òdena sembla que no està massa per la labor i va tornar a punxar el seu camp. 2-3 va perdre l'Òdena davant l'Anoia, un dels equips que precisament s'està jugant la permanència. I també els parlarem de l'Hortonenc 3, Sobrense 1, un Sobrense que va anar de més a menys, que va començar molt bé, va començar de fet marcant, avançant-se al marcador, però que no va acabar de rutllar del tot fi i va acabar perdent per 3-1, com dèiem, davant un Hortonenc que es juga la permanència. D'aquí uns momentets repassarem aquesta jornada futbolística, resultats de futbol base, també tenim bones notícies pel que fa al futbol femení, bàsicament amb la victòria del sènior del Sobrense 0-5 al camp del Can Buixeres, per tant, un nou pas cap a la salvació. En bàsquet els explicarem que el Club Bàsquet de Sitges no va tenir ahir la tarda pietat d'un feble Club Bàsquet Viladecans Sant Gabriel. Atenció al marcador, 102-51. Un autèntic passeig en tota regla quan falta només dues jornades per tancar ja la fase prèvia, la fase regular. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges no va fallar a la pista del Piera, del Cué. Victòria còmoda per 1-6 i apurant, com es diu en aquests casos, les opcions d'ascens en les tres últimes jornades. L'edició d'aquest dilluns 29 d'abril de 2013 del Temps de Descompte que els estarà acompanyant fins a les 5 de la tarda. Com els dèiem, horari excepcional, almenys fins a final de temporada. Comencem a repassar ja els primers marcadors futbolístics que ens deixa el cap de setmana darrer. De setmana molt, evidentment, marcat per el mal temps, per la pluja. S'hauran suspès uns quants. Saludem l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda. No sabem si s'han hagut d'ajornar masses partits, en el cas de la Blanca.
Pues sis.
Sis, vaja.
Bueno, sis comptant els de Pinsbens, que són molts més.
Que són uns quants més, evidentment. Doncs comencem ja, si et sembla, Albert, a repassar aquests marcadors.
Bueno, el juvenil A, Campbellins 2, Blanca Sur 4. Maca victòria per seguir estant a la guai. Uh-huh. Ahir el Mercantil va guanyar de miracle al minut 81... va marcar un gol que els va donar la victòria.
Doncs així és. I per tant, les coses continuen...
A la guai.
Sí, sí. La Blanca ha d'estar molt atenta al que pugui fer el Mercantil. Això sí, la Blanca ha de seguir guanyant. Pràcticament haurà de fer pleno.
Bueno,
esperar que el Mercantil doncs es deixi algun punt. Ahir va estar a punt, com dèiem, sí. A casa seva amb el Tortosa al final, com dèiem, victòria del líder per un gol a 0.
Bueno, juvenil B, Blanca Subur 1, Sant Boià 1. Partit amb un resultat molt injust. La Blanca ha tingut moltes bones ocasions de gol que ha fallat per mala punteria. Ha fallat un penal. I això no ha tingut recompensa al partit. Han fet un bon partit contra un fort equip. Mereixien guanyar. Cadeta, Sant Boià 0, Blanca Subur 1. amb un golet solitari, han guanyat un partit difícil que ens permet seguir en els llocs capdavanters. No anirem líders, però anem tercers. Cadet B, Blanca Subur 6, Sant Andreu de la Barca 1. Bon partit dels nanos que van demostrar la seva superioritat. Infantil B, Base Lèrdola 2, Blanca Subur 7. Golejada en un bon partit dels nanos. Infantil C, Base Lèrdola 0, Blanca Subur 11. Golejada clara d'un equip superior als locals. A la 20 B, Blanca Subur 2, Mascatarro 5. El seu un equip A s'ha notat molt al físic. A la 20 C, Blanca Subur 2, la Granada 1. Gran victòria sobre un A, molt crescut en físic. A la 20 D, Unió Esportiva Sitges 5, Blanca Subur 1. Derbi en el que hem caigut golejats. A la 20 E, Calafell 4, Blanca Subur 2. El líder ens ha guanyat bé. Benjamín C, Vendrell 0, Blanca Subur 5. Clara victòria en un camp molt embarrat. I el Pinsbens també es van suspendre tots els partits. Tot esto es lo que ha habido.
Que no és poc, eh? Malgrat la pluja va obligar, com saben, a suspendre uns quants partits. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per fer-nos de nou aquest repàs de marcadors. Bona setmana.
Molt bé, igualment.
Adéu-siau. Adéu. Repassa també els marcadors que ens deixa aquest plujós cap de setmana pel que fa als equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. També aquí uns quants partits suspesos. Repassem els marcadors dels partits, evidentment, que sí es van jugar. El cas del juvenil, que es va fer amb els 3 punts gràcies a la seva victòria per 3 gols a 2 davant la Granada. També va jugar l'Alevi B, que va guanyar per 10 gols a 2 al Montacut. Ara ens ho comentava fa uns momentets l'Albert Lluís. Vam tenir derbi entre els Sitges i la Blanca Subur en categoria Alevi. En el cas del Sitges, el seu Alevi C va guanyar per 5-1 al de la Blanca Subur. El Benjamí A, que es va imposar per 4-1 al Cornellà. El Benjamí B, que li va fer un 9-0 al Cubelles. I el pre-Benjamí A, que va guanyar per 9 gols a 1 al Masquefa. Els equips que jugaven fora de casa i que sí van poder jugar els seus partits, per exemple, el Cadet, que va sumar un punt gràcies a l'empat a 3 al camp del Viladecans, el Benjamí D, que s'imposava clarament per 1-7 al camp del Sant Sadurní Atlètic, i fins aquí, perquè ni el Benjamí E ni el pre-Benjamí B van jugar els seus respectius partits. Tots dos jugaven al camp del Capellades. Futbol femení. Bones notícies, almenys pel primer equip del Sobrense, que no va fallar i dissabte a la tarda tornava cap a casa amb un 0-5 al camp del Camp Buixeres, el cué de la classificació. Parlàvem divendres amb el Xavi Areu, l'entrenador del sènior femení, i bé, conscient que el partit de dissabte era prou important per seguir amb aspiracions de permanència. Les noies del Subo no van fallar, com dèiem, i es van imposar per 0-5, tot esperant ara el proper partit, que les enfrontarà el Xaica. En qualsevol cas, el camí ja està mig fet i, per tant, la permanència cada setmana que passa és més evident. Per la seva banda, l'infantil Cadet afrontava la jornada número 25. Va guanyar per 0-7 al camp de la penya blaugrana Cervelló, i l'Alevi Infantil, també en partit de la jornada 25, es va imposar per 1-5 al camp del Tancat. Jornada 29 al grup 12 de la tercera catalana, jornada amb alguns resultats que cal remarcar. Per exemple, a banda de la victòria 3-1 dels Sitges davant el Montserrat Igualada i la derrota 3-1 del Sobrense al camp de l'Hortonenc, un equip que s'està jugant la permanència, cal subratllar allò en vermell dos resultats, vaja, que ens criden l'atenció així d'entrada. La derrota del líder, el Sant Mauro 2-1 al camp de la Granada, i la derrota també de l'Òdena 2-3 a cara seva amb la noia. Vinga, doncs, ens hi posem, repassem marcadors, com queda la classificació i després en parlem una miqueta. Els marcadors, com dèiem, Sitges 3, Montserrat Igualada 1, La Granada 2, Sant Mauro 1, Capellades 2, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Riu de Villes 1, Atlètic Vilafranca 3, Hortoneng 3, Sobrense 1, Penya Jove 5, Fàtima 2, Òdena 2, Anoia 3, Base Vilanova 1, La Roqueta 3 i Sant Sadurní Atlètic 2, Ribes 5. El Sant Mauro continua liderant la classificació, suma 69 punts. A 5 té el Sitges, que consolida també la segona plaça, 64 punts. 56 per Atlètic Vilafranca, 56 per Òdena, que jornada que passa, jornada que, bé, es deixa bona part de les seves aspiracions a pujar. 52 per el Base Vilanova, 51 punts per les Roquetes, el Sobrense, que és setè, de fet no es mou d'aquesta setena posició, amb 46 punts, 38 la Penya Jove, 36 la Granada, 35 el Capellades, 34 el Sant Cugat Sesgarrigues, 32 el Sant Sadurní Atlètic, el Ribes i el Montserrat Igualada sumen 31 punts, 30 per Riu de Villes, atenció al Riu de Villes, que s'està complicant i molt la seva permanència, i tanquen la classificació amb 29 punts l'Hortoneng, amb 22 l'Anoia i el Fàtima Cué amb 21. I quina anàlisi en farien, Toni, després d'aquesta 29a jornada? Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Què et sembla?
Molt bé.
El que ens deixa aquesta jornada 29.
Sí, moltes sorpreses, sobretot sí, sí. La de l'Òdena i la del Sant Mauro.
El Toni, que és d'aquells que encara pensa que hi ha lliga.
Sí, sí.
Quan dic hi ha lliga, evidentment és que el Sitges pot seguir lluitant-li el primer lloc al Sant Mauro.
Sí, sí.
Tu jo, creus així?
Jo crec que sí. Jo crec que el Sant Mauro encara té un calendari molt complicat, com l'hotel Sitges, però compte que amb el Sitges s'assegura una cosa. Doncs guanyant els dos partits de casa, guanyant els dos partits de casa i sumant a fora un partit, jo diria guanyar per estar més segur, més que l'empat, doncs a fora un partit el Sitges juga, s'assegura la promoció. Aquí la té més que assegura. Guanyant els dos de casa...
Contra el calendari que té el Sitges, que no se mantengui, que avui tirar sempre aigua al vi, i l'altre dia fins i tot la Manel ens deia, home, és que a vegades sembla que, ostres, que no li donem valor a l'equip. No, no, valor tot i més, si cal. Però hem d'estar molt atents al calendari que té, perquè ara, d'entrada, dissabte has d'anar a Fàtima a jugar en un camp doncs, complicat.
És clau. Aquest és un partit clau.
Després reps aquí a la Fundació Atlètic Vilafranca, que sembla haver-se recuperat una miqueta, i que ara ja s'ha col·locat en tercera posició, li ha tret el tercer lloc a l'Òdena. Després vas a Òdena, precisament, un Òdena que últimament no sé què li passa, però que està perdent, bé, de fet ja penso que les dues últimes derrotes que pateix l'Òdena a casa el condemnen. Sí. I l'Òdena, per mi, ja es pot anar oblidant de la promoció.
Sí, clar, però queden 15 punts.
Reps després el Sant Cugat, un equip, saps, Toni, molt, molt incòmode, també.
Sí, sí, no. Però, clar, guanyant a la Fundació Atlètic Vilafranca, mira, són clau aquests tres partits que venen, Fàtima. Tu, aquí, doncs, si empates, ja és molt important perquè sumes un punt i, doncs, te serveix molt. Però si guanyes, és clau. Perquè després te ve la Fundació Atlètic Vilafranca. I tot i que passis a Òdena i perdis, sí, després te ve el Sant Cugat, guanyant aquests dos partits
a, dir,
a casa, ja tens assegurada la promoció.
Molt probablement, Toni, el Sitges anirà a Òdena amb la pressió justa.
Justeta.
És a dir, amb un coixí, esperem, de 5 punts.
Sí, sí, sí.
De 5
sí,
o 8 punts, com són els que té ara.
Sempre i quan no falla l'Òdena.
Clar, clar, si l'Òdena falla abans no arribi l'enfrontament, doncs ja...
I és que ha fallat dues setmanes consecutives.
Sí, 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 sí.
Doncs, clar, sempre i quan no falla l'Òdena, el Sitges arribarà ja bé. Assegurant...
8 punts, no 5, són 8 els punts ara que té d'avantatge el Sitges respecte tant la Fundació Atlètic Vilafranca com l'Òdena.
Sí,
tant,
sí.
És un coixí, creiem que prou còmode.
Sí, sí, és un bon coixí. I torno a repetir, fins i tot a l'últim partit de Lliga, que era aquell que tant preocupava, doncs el Sitges potser ja té segur. Perquè si guanya els dos partits de casa i el de Fàtima, doncs el Sitges ja t'assegurarà la promoció. Doncs aquest partit de Ribes, pels Sitges, no tindrà cap significat, sempre i quan no lluiti per l'ascens. Perquè si té opcions per l'ascens, sí que serà.
Clar, aquest és un altre escenari que es planteja.
Clar, clar, és que la promoció no falta 8 punts. 2, 3 victòries, una fora i dos a casa. Això és la promoció. Però és que l'ascens doncs clar, tindràs que lluitar fins a l'últim moment.
Pensa, Toni, que són 5 punts ara, de diferència amb el Samoro, que són 6 reals, eh?
Sí, són 2 partits.
Perquè, evidentment, el Samoro hauria de perdre 2 partits.
Sí, sí, però, escolta, el Samoro té un calendari complicat, eh? No ho té fàcil, el Samoro, eh? Perquè el
sembla Samoro, que ara va a Montserrat Igualada.
El Samoro va a Montserrat Igualada ara. Le queda la Fundació Atlètic Vilafranca fora, eh? Jo parlo de fora, a casa sí. Ja no miro. Montserrat Igualada, Fundació Atlètic Vilafranca i Sant Cugat Ses Garrigues, eh? Sí, compta amb el Sant Cugat,
sí. Sí, no,
que s'ha recuperat també.
A mi és un equip que ostres, les vegades que l'he vist, m'ha semblat un rival molt, molt incòmode, molt, molt físic, molt sí. Dur de pelar.
Sí, sí, és,
parlant en plata.
És un equip dur, uh-huh. És un equip dur, complicat, i doncs que no és fàcil obrir línies ni fàcil trobar espais. Samau tindrà que treballar molt. Sí que en aquest partit amb la Granada ells tenien el coixí de 8 punts i pensaven, tot i que perdem aquest partit, no es queden 5.
Clar, ells deuen pensar el mateix, tenim un coixí encara de 5 punts, clar. anem fent.
Clar, però compte que ara tu jugues amb el Montserrat Igualada i aquí doncs ja tens pressió. Perquè tens que guanyar el camp del Montserrat Igualada. I el Montserrat Igualada s'està jugant doncs, al no patir, al final.
Sí, sí.
Salvar la categoria. Una Montserrat Igualada que està tota la temporada a baix del tot.
Ara està en cinquè lloc per la cua. Té els mateixos punts que el Ribas, és a dir, 31. Un Ribas que ahir doncs, va fer la seva feina. Va guanyar clarament 2-5 al camp del Sant Sadurní Atlètic. I el Montserrat Igualada tampoc em va semblar un mal rival, tot i que va perdre aquí a Aiguadols dissabte amb els Sitges, un Sitges que es va poder recuperar, ho deia el Manel, potser ens va afectar més l'empat a 3 amb la Granada que no la derrota amb el Sant Mauro.
Sí, eh? Sí.
I un Sitges que vam veure potser un palet físicament tocat. El Manel va dir que en certa manera era lògic perquè bé, l'equip ha estat fent com una mena de pretemporada per arribar bé al final de temporada i evidentment és molt probable, més que probable, que el que li queda als Sitges li hem d'afegir 2 partits més, que són els de la promoció. Per tant, l'equip ha d'estar en certa manera bé físicament.
Sí, sí. El que passa és que està dosificant bastant els jugadors. La prova de temps que el dissabte doncs, l'Adri Alonso no estava en condicions i el tècnic va creure convenient doncs, que no sortís, que sortís a l'últim minut,
sí.
I doncs per rodar una miqueta i ja està. Va dosificant tot i que l'ausència del Javi doncs, perjudica una miqueta la defensa perquè clar, té poc efectius i tindrà que treballar amb el que té. No? Però bé, jo penso que el Manel és conscient de tot això, que li queden 2 partits més de la promoció. Si arriba perquè la promoció per mi la té molt assegurada la promoció i doncs segur que dosificarà aquest equip.
Un Sitges que com dèiem va guanyar per 3-1 a la Montserrat Igualada, Toni, no va ser un partit fàcil, la victòria es va haver de treballar i ve una miqueta el que deia el míster, no? Ho escoltaran, ell deia que estava molt molt content perquè fins a cert punt estava allò una mica preocupat perquè l'equip venia de 2 resultats, l'empat a 3 amb la Granada, la derrota amb el Sant Mauro, venia un pèl tocadet.
Sí,
un pèl tocadet.
Sí, perquè estava molt ben acostumat, portava una trajectòria de molts partits sense conèixer la derrota i a més doncs, tan sol havia empatat un partit amb les Roquetes el primer de la segona volta, doncs clar, estava molt ben acostumat. Te trobes amb aquell empat a la Granada que per mi va ser el que va fer més mal, perquè perdre el camp del Sant Mauro entra dintre de la normalitat sempre i quan doncs, el Sant Mauro doncs, té l'ajut moltes vegades i de l'arbitratge que doncs, quan el Sant Mauro fa faltes doncs, no es veu tant quan ho fa el rival. No? És una miqueta intocable i sabíem això, que no la jugàvem, que podia anar els Sitges allà i perdre. No? Tot i que els Sitges jo penso que va donar molt la cara a Sant Mauro, però havia tocat una miqueta l'empat a la Granada perquè arriba, quan faltava un minut per acabar el partit, amb un 3-1 t'empat en 3-3, clar, és el que jo et deia, no és el mateix que tu empatis un partit que estàs perdent,
clar.
L'empatin
no és el mateix quan... venint de sota que quan estàs a dalt i pum, i et baixen de cop.
Ahí està, quan ja pràcticament ho tenies guanyat, això va tocar una miqueta, jo penso que si el Sitges guanya a la Granada, fins i tot a Sant Mauro, haguéssim vist un Sitges diferent, tot i que la imatge que va donar Sant Mauro per a mi va ser molt positiva.
Rubén Cortés de penal avançava el Sitges ben aviat, Sergio Jiménez es va retrobar de nou amb el gol, amb un bon xut des de la frontal, escurçava diferències al Montserrat Igualada i Héctor amb un xut des de fora de l'àrea ja al segon temps certificava la victòria. Un partit que també ens va servir per veure bons minuts de Gorka, sí. El Gorka, que va sortir ja en el darrer tram del partit, va fer uns 11 minuts. A mi certament em va agradar l'actitud, sí, sobretot del jugador, baixant a defensar, intentar ajudar al mig del camp. Vam veure, i ens alegrem molt, el Gonza de nou,
sí,
vestit de curt,
sí,
després
sí,
de gairebé mig any o més de mig any apartat per la lesió, i el Gonza ja també va poder jugar uns minutets,
Sí, sí,
bàsicament que... el Manel va posar per allò que es diu, per retrobar les sensacions.
Sí, a més són jugadors que si el Sitge se l'allarga aquest campionat, que segur que ja el té molt assegurat,
clar, faran falta.
Doncs faran falta.
I
tenir aquests dos jugadors és molt important, i sobretot tenir el Gorka en bon estat. Gorka, quan va deixar de... amb els Sitges, quan va deixar de jugar amb els Sitges, ja Manel ho va dir, perdem un jugador molt important, perquè mirarem a veure si lo recuperem, perquè és un jugador que nos pone molt bé en aquesta recta final. Lo va recuperar, va saber treballar, lo va recuperar, i el jugador, jo penso que és un jugador que le pone molt bé a aquest Sitges, perquè és molt bon jugador, i a més és un jugador sacrificat, i això és molt, molt interessant.
Com els dèiem, vam veure un Sitges en alguns moments tocat físicament, Això té una explicació, després el Manel ens ho comentava, no? Però per exemple, hi ha problemes físics també, El Rubén Cortés va haver de ser substituït, va demanar ell el canvi. El Carlos Jacques probablement també el vam veure una mica fos, durant el partit.
Potser és un dels primers fluxos que veig jo del
sense
Carles,
dubte, sense dubte. Però bé, això té una explicació, com deia el Manel, fins ara han estat treballant una miqueta el to físic per arribar en condicions al final de temporada. I amb el míster parlàvem quan acabava el partit, i bé, molt, molt eloqüent, Manel Rodríguez, doncs, que ens començava dient allò tan... Estic molt, molt, molt content.
Estic molt, 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 molt content d'haver guanyat avui amb certa tranquil·litat. La veritat és que aquest partit em feia molt de respecte, portàvem 2 setmanes sense guanyar. L'equip, jo crec que ha perdut una mica de confiança, avui la recuperem. Llàstima que hem tingut per fer 2 o 3 golets més, que ens hagués donat encara més confiança. Davant d'un equip que, bueno, a priori era un equip que ens havia de costar, i la veritat és que l'hem dominat molt i no ha hagut massa... No l'he vist d'aquell equip tan intens que m'esperava jo, però realment era un partit que em feia molt de respecte i s'ha tirat endavant.
Parles de confiança i el to físic?
Bueno, jo penso que estem en una fase que el to físic ens està una mica...
Condicionant, no?
No condicionant. El que sí que és veritat és que portem 2 o 3 setmanes entrenant 4 dies, estem apretant, i jo penso, suposo que això ho estem notant una mica als partits, però amb la idea de que el rush final l'equip estigui molt sencer, esperant inclús el tema de la promoció, no? Que ens trobem molt sencers. A veure si a poc a poc ens anem posant millor, estem una miqueta més ràpids, una miqueta més vius, però el que sí que és veritat és que en comparació als altres equips tampoc veig l'equip per sota, veig l'equip a un nivell, jo diria passat, jo penso que estem una mica passats de cames, una mica lents, però és normal perquè el que volem és acabar el millor possible.
La idea, per tant, és fer com una mena de pretemporada ara?
Bueno, o... No, ara ja està, aquesta setmana ja entrenem 3 dies normal i ja tornem al ritme habitual d'entrenaments. També és veritat que hi ha hagut molta gent molt tocada, el Quique porta 2 setmanes que no pot entrenar, l'Adrià Alonso està tota la setmana sense entrenar, hem tingut alguns jugadors una mica tocats.
El Rubén ha hagut de demanar el canvi també amb problemes físics.
Sí, el Rubén està, cada setmana acaba bastant tocadet. Clar, la temporada és molt... Ja estem en una alçada de temporada bastant avançada, i és lògic que algunes vegades alguns jugadors els pesin les cames.
I clar, si tot va bé, hi haurà 2 partits més.
Exacte. Però també s'ha de dir que l'equip, dintre del to físic habitual, estem, jo diria que tan bé com pugui estar qualsevol. Jo penso que l'aspecte mental afecta. Nosaltres som un equip molt jove, portàvem moltes victòries, ho estàvem fent molt bé. Jo penso que l'empat de la Granada ens trastoca molt els plans. És un partit que el tenien guanyat i que s'acaba escapant 2 punts. I necessitàvem una victòria clara. Jo penso que avui ha sigut clara, hauria pogut ser bastant més clara. Llàstima aquestes 3 o 4 últimes ocasions que hem tingut per sentenciar ja el partit. Però, en qualsevol cas, s'ha guanyat, i això és el més important. a nivell de cap, sobretot.
Més enllà de la victòria, que és molt important, com deies a l'inici, Manel, bé, avui hem de celebrar que el Gonza ha jugat, ha tornat a jugar, vaja, després de molts mesos, i això pel nano suposo que també és superimportant.
Sí, són 6 mesos parat i realment, doncs bueno, aviam si podem aconseguir que es pugui posar mínimament bé per fotre'ns un cop de mà al final. És difícil perquè és molt complicat, són molts mesos parat, però bueno, almenys testimonialment avui he pogut participar i sempre és interessant.
I has tirat de juvenils també, ha debutat uns minutets al Josep.
Sí, el Josep, que bueno, que degut a les baixes que tenim en defensa, doncs era un home que en un moment determinat ens podia fer falta. Bueno, un cridot oportú que almenys tingués uns minuts per poder dir que ha estat al camp i que ha debutat, no? Que això també és interessant. Juvenil de segon any, encara li queda un any de juvenil, un xaval amb molt de futur. Està bé que vagin participant del vestidor, que vagin entrant, els jugadors del primer equip li han fet un aplaudiment perquè ha debutat al primer equip. Jo penso que això també és maco i també és una cosa que tenim que anar fent, no? Que aquests nanos vagin entrant i d'alguna manera ja entrenen molts dies a nosaltres, però és important que també vagin entrant una mica a la dinàmica del grup, no? I més aquest any, que les coses ho fan de cara, doncs és un any maco per poder-ho fer.
Un final de campionat, Manel, molt exigent, més enllà de que l'equip acabi jugant la promoció, que esperem tots que sí, però venen ara uns partits molt exigents també.
Sí, tots, aviam, a vegades no vull treure-li ningú mèrit a ningú, ninguna importància a ningú, tots els partits són molt difícils i queda, mires el calendari a priori, tots són partits complicats, però a vegades ens hi valorem una mica nosaltres, aviam, avui és amb... Jo penso que hem guanyat molt clarament, sense fer un gran partit, sense estar l'equip allò xispó, sense tindre aquell ritme que teníem fa un mes i mig. Hem guanyat molt, molt, molt clarament. Això vol dir que, aviam, els rivals fan tot el que poden, però el gol se l'hem fet nosaltres. Hem pogut fer un fotimer de gols. Vull dir, sí que el calendari és exigent, sempre és exigent, però bueno, hem de confiar en nosaltres, no hem d'anar amb por a ningú puesto i pensar que jugant una miqueta bé som un equip que costa molt de batre.
La setmana que ve a Fàtima, partit dissabte a 7:15 del vespre, Camp de Terra.
Sí, bueno, és que aviam,
se sap perquè aquesta gent en canvia l'hora?
Pues no tinc ni idea, segurament faran algun, no sé, no tinc ni idea, ja. No sé. En qualsevol cas ens és igual, anirem a Fàtima i a l'hora que juguem i el dia que juguem anirem a guanyar i intentar treure els punts. Fàtima no sé què fa avui, però si avui perd, penso que és un equip que ja no té opcions de salvar-se. Bueno, intentarem fer el nostre partit i guanyar-lo i escolta, recuperaré l'Adrià Alonso, suposo, que ja avui he pogut jugar uns minuts. Avui tinc que canviar el Quique i el Carlos, perquè tenia por que una expulsió es pogués condicionar la setmana que ve. Bueno, hem d'intentar aquesta setmana treballar bé per acabar de preparar el partit i que a poc l'equip es vagi posant al seu nivell, que jo penso que, com he dit abans, una cosa que em preocupava a mi era el tema de Coco, perquè portàvem 2 partits, el partit de Sant Mauro jo crec que no fa tanta mal, però sí que és veritat que veníem de la Granada, que havíem perdut 2 punts d'una manera una mica dolenta, no? Perquè si és al revés, que empates tu l'últim minut, és diferent, però et quedes amb una mica de sensació de mala sensació el que t'empatin en aquell moment i jo penso que mentalment necessitàvem guanyar un partit.
Situació extraordinària, ni tu ni el Jordi podíeu estar a la banqueta.
Bueno, però tampoc ha sigut un problema. Penso que amb el José a la banqueta tinc una garantia i després amb el Joan i la comunicació que ha hagut, jo penso que no ha hagut problema, vaja, no, això no ha sigut cap hàndicap.
Quina valoració fas del tema de les sancions?
Bueno, jo penso que el club ha treballat bé, vam reaccionar molt ràpid davant d'una situació molt injusta, ja no dic pel resultat ni pel partit, sinó per l'acte, un acte molt mal fet, amb molt mala bava, diria jo, però jo penso que el club va reaccionar molt ràpid i pràcticament ha quedat una anècdota tret de la sanció del José del Javi, que realment sí que és una sanció que pràcticament el deixarà anar més per l'últim partit de Lliga i per la promoció, si és que arribem, espero que tot vagi bé. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el Javi tindrà que seguir entrenant, doncs, pensar bé, perquè pot ser un jugador important per aquests partits. Pensàvem que inclús el perdríem per tota la temporada, perquè si llegeixes l'acte realment és terrorífic, no? El que posa, doncs, Jo penso que el recurs o l'escrit que va fer el club en aquest sentit va anar molt bé.
Tan sol una cosa, avui l'Héctor l'has col·locat una altra vegada al mig del camp. Te va agradar com a lateral, no te va agradar?
Sí, va agradar, però avui a la baixa de l'Adri tenia que adelantar el Quique i faltava un home al mig i el Loren és més lateral pur que l'Héctor, per tant, jo penso que l'Héctor ha jugat a la seva posició habitual. L'altre dia va jugar de lateral, va complir, va fer molt bé, però jo penso que avui l'Héctor també ha fet un partit bastant correcte dintre de la línia de l'equip, però bastant correcte i ens tenim que moldar això a jugadors més aviat polivalents, perquè com el no ve massa canvis, perquè a la banqueta es veu molta gent, però hi ha molta gent que no entrena, que per problemes laborals no pot entrenar, i com és el cas del Ruben, com és el cas de l'Arenas, al tant, jugadors com l'Héctor, que són polivalents, et poden donar sortida en diverses posicions, sempre és interessant.
Ara sí, l'última, bons minuts també del Gorka, un jugador que també pot ajudar molt en aquesta recta final.
Sí, el Gorka és un jugador que dona aquell canvi que no teníem, vale? Que la pena del Gorka ha sigut que els partits que tindria que haver jugat tampoc ha pogut estar, perquè el dia de la Granada era titular a l'alineació i no va poder estar, i això el perjudica amb ell i perjudica l'equip, perquè si aquell dia surt i fa un bon partit, doncs segurament hagués tingut més continuïtat, no? Però bueno, avui se l'ha vist bé, se l'ha vist participatiu. Ja l'altre dia, els 7 o 8 minuts que va jugar a Sant Mauro, va sortir moltes ganes, i avui se l'ha vist que és un jugador... Amb el Gorka no el descobrirem ara. El problema del Gorka és que davant és complicat jugar, perquè amb els 4 que tenim o 5, doncs és complicat jugar, no? Però el Gorka, si fa falta, és un home que podem confiar en ell plenament, perquè també pot ser un més d'aquests jugadors que tenim a davant que desequilibren tant.
Doncs així s'expressava Manel Rodríguez després d'aquesta victòria 3-1 dels Sitges davant el Montserrat Igualada. Li preguntaven, també li demanaven bàsicament una valoració del tema de les sancions. Ho explicaven divendres i ens ho va confirmar el Joan Formatger, les sancions que ha rebut el Sitges arran de l'acte que va escriure l'àrbitre del dia del Sant Mauro. Les sancions són 5 partits per al Javi González, que es perd pràcticament el que resta, només podrà jugar l'últim partit,
l'últim.
Que és el camp del Ribes. El Manel li ha caigut només un partit, per tant, dissabte que ve podrà estar a la banqueta, al camp del Fàtima, i el Jordi Serra li van caure 2 partits. Es va produir, clar, una situació, si més no, extraordinària dissabte passat aquí a Aiguadols, que és que no hi havia cap dels dos entrenadors, ni el Manel ni el Jordi. Però bé, tampoc va haver... va suposar un problema massa greu en aquest sentit.
No, va anar tot molt bé. Sí. El que passa és que, sé jo, donava aquella sensació que miraves cap a la banqueta, no veies cap entrenador,
sí.
I fins i tot en broma deies: avui no paren els entrenadors de donar volta.
Sí,
clar,
sí, sí.
Si no estaven.
En fi, a pensar en Fàtima, a treballar ja una miqueta aquesta setmana per preparar, com dèiem, el partit de dissabte, de Toni, que no serà fàcil, eh?
No, no, i que és molt important.
I el Fàtima ha caigut a l'última posició.
Per la categoria ja, sí. El Fàtima ja és, podria dir, equip. Doncs ja lo certificava pràcticament el Manel fa una setmana, que si el Fàtima perdia aquest partit, doncs ja era equip pràcticament
poca cosa té a fer. Si
de categoria més baixa.
Ve d'un 5-2 amb la penya jove.
I nos alegrem pel Josep Riambau, per la penya jove, que doncs, començava a patir el tenir, perquè pensava que encara l'enganxaria una miqueta el fantasma del descens, no? Uh-huh. S'està recuperant i aquests 3 punts l'han anat molt bé.
No ho hem comentat, però així molt de passada. La derrota del Barça Vilanova a casa seva.
Partidars de la...
1-3 va guanyar a les Roquetes.
Partidars, pitu, de les Roquetes. Que partit més ben plantejat. Per una Roquetes que no tenia... banqueta. Tan sols tenia 2 jugadors i els 2 estaven tocats. El Javi Marín, que estava, no va sortir. I sí que va sortir un altre jugador, però que no tenia banqueta, i li va fer un plantejament al Barça Vilanova impressionant, perquè a més és que el Barça Vilanova no va tocar ni una, no va trobar espai, no va trobar comoditat, va estar molt incòmode al llarg de tot el partit, i quan millor estava jugant el Barça Vilanova és quan el Roqueta va fer els gols. Per mi un plantejament molt bo de Sergio Izquierdo, li va guanyar la partida a David Riquero, i molt bé per les Roquetes, doncs, i sobretot la motivació que doncs, van tenir el lladre. La part negativa va ser, portem unes setmanes de part negativa, un jugador al saltar la jugada a una pilota, Marcos, doncs se va torçar totalment el turnell, i es pensava que se l'havia trencat i es pensava una lesió forta. De moment està enguixat, però de lo que podia haver sigut trencament, no és trencament.
No és trencament.
I això és l'important. En
qualsevol cas, com dius, Toni, també portem unes quatre setmanes de lesions importants.
Importants, importants. En nanos que juguen per jugar...
Sí,
i
sí, sí, clar, aquest és el problema, no? I jugadors que tenen les seves feines, evidentment, i que no viuen del futbol, precisament. I ara menys, i ara menys.
Exacte,
i ara menys.
Exacte. I a mi més se va ocorrir preguntar-li al Sergio Izquierdo, doncs, si ara aquest xicot estarà tres setmanes enguixat, doncs aquesta setmana s'hi està treballant, i per sort el xaval, per sort d'aquest jugador, doncs no tenia feina. Ja, almenys bueno, s'ha salvat d'això.
Sí, sí, no hi mal que por bien no venga. En qualsevol
almenys
cas,
s'ha salvat d'això.
En fi, desitgem que tingui també una bona recuperació
sí, que tingui molt bona
al Marcos.
Perquè va tenir mala sort, perquè era el partit, era el, com li va passar al jugador de la Penyalló, en el darrer sospir del partit es va trencar.
Sí, sí. Mai són benvingudes, evidentment, les lesions, sigui el minut 1, 10, 90 o el que sigui. Un Barça Vilanova, atenció, Toni, que és el proper rival que es trobarà al Sobrense. El Sobrense que ahir anava a Sant Llorenç d'Hortons, que podia esperar que es trobaria un hortonenc, doncs... Amb ganes de guanyar el partit, perquè l'Hortonenc, no oblidem, és ara tercer per la cua, té 29 punts. I que de no haver guanyat ahir, jo penso que gairebé estava condemnat, eh?
Sí, 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 no, li van anar molt bé els tres punts del Sobrense en un partit en el que a mi m'ha agradat molt el Sobrense la primera part.
Sí, va començar bé el Sobrense.
Molt bé.
Hem fet servir el tòpic aquell de més a menys.
Sí, sí.
Perquè
sí.
Va ser clarament així.
Sí, 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 va sortir...
Una primera part notable del Sobrense, marcant fins i tot primer, i la segona encaixa el 2-1, només començar.
Clar, això fa mal. I a més de la manera que va encaixar el gol. Se va adelantar un...
El camp estava un pèl pesat, ja.
Sí, que és que hi ha molta aigua, eh?
Sí, sí. Va haver un moment que clar, hi ha jugades en què, pràcticament, jo recordo una del Dida que encarava porteria i per culpa del mullader, doncs, no va
se
poder...
Se la va caure...
Sí, la pilota es frenava.
Sí, se va frenar la pilota i es va quedar cap a darrere.
No s'ha de fer servir com a excusa el camp, perquè no, Déu-n'hi-do el que va aguantar.
Sí,
per
el
que
sí.
Va caure,
sí, sí,
tot perquè... i que hi havia zones més perjudicades. En qualsevol cas, el terreny de joc de l'Hortonenc va aguantar bé.
Sí,
va aguantar
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
La segona part, el Sobrense no va tenir les seves ocasions,
sí,
dues
tenir...
de molt clares, sobretot una molt... de Jordi Muñoz i una altra de Didac, amb una rematada de cap. No van entrar, llàstima, perquè hagués pogut suposar l'empat i que el Sobrense es reobrís, no?, les opcions.
Sí, és que li faltava un gol. Entrar en el partit,
sí, sí.
Marcar un gol, entrar en el partit, escurçar diferència i després ja mirar a veure si podia com a mínim empatar. No va arribar aquest gol, el Sobrense a la segona part no va jugar bé,
no.
El Sobrense, van veure el Sobrense, doncs, l'altra cara del Sobrense a la segona part, no la cara que no s'agrada veure. La cara que no s'agrada veure va ser la de la primera part. Jo fins i tot pensava, doncs, que el Sobrense acabaria la primera part guanyant 0-2 perquè va tenir ocasions. Potser la més clara la va tenir a la segona part,
sí.
I no la va materialitzar quan millor, doncs, quan pitjor estava jugant. I,
és allò que no arribes bé a les segones jugades, no arribes bé a...
Faltava aquell plus,
sí,
no?
Sí.
Aquell plus més, no? El Sobrense, i se va veure un Sobrense, doncs, que no va poder la intensitat potser de l'Hortonenc, perquè l'Hortonenc el que va fer és posar molta intensitat, mirar de guanyar el partit,
sí, molta voluntat,
molta voluntat perquè sí, sí. Tècnicament és un equip molt limitat, molta voluntat i amb voluntat
el 3-1, el 3-1 que marca l'Hortonenc, que és el que
per mi fora de joc,
sí, sí. És un gol
per mi,
vaja, és que de vegades és molt difícil dir si és fora de joc o no, no?
Però per mi,
perquè si t'enganxen segons quines posicions,
el que passa que primer m'havien protestat a mi des de fora, gent seguidora de l'Hortonenc, doncs el gol del Jordi, que per ells sortia el Jordi de fora de joc. Per mi no, perquè venia de darrere, però per ells sí. En canvi, jo vaig veure més fora de joc el gol de l'Hortonenc, que era el 3-1.
En qualsevol cas, un 3-1 que donava 3 punts importants a l'Hortonenc, i el Sobrense que trencava una bona dinàmica, eh?
Sí,
després
sí, sí.
Dels últims partits.
Sí, sí, el que passa que sé jo, no? Quan no te juga res, és allò que si perds el partit, doncs no passa res, i si guanyes, dones un passet, allò de dir, mira, he guanyat un altre partit, porto una línia bona. Però clar, ara el Sobrense li vindrà el Base Vilanova, el Base Vilanova ve d'una derrota, igual que el Sobrense, que ve d'una derrota, i el Base Vilanova no li posarà les coses fàcils, perquè el Base Vilanova no se l'ortonen, eh?
No, està clar que és un rival ja de molta més entitat, i que també està en un bon estat de forma, més enllà de la derrota que pateix ahir al seu camp amb les Roquetes per 1-3. Em reconeixia fins a cert punt el míster del Sobrense, el Josu, que alguns jugadors ja estan demanant les vacances.
Sí.
Eh? I sí, que sí. Potser aquests partits ja es comencen a fer pesadots.
Sí, sí, pesadots. Sí, sí, sí.
Però també, és normal.
Però
és normal.
També tinc que dir a favor de l'11 inicial que va sortir, doncs que els que van sortir van donar tot. Potser, per mi, los camis no van ser acertat, però és per mi.
Sí, sí, no, en qualsevol cas
té el seu criteri i cadascú té el seu.
No, per exemple, vam parlar molt la setmana passada que li faltava la banda dreta amb el Joel i l'Àlex Pérez, i ahir aquesta banda dreta no va ser massa prolífica, eh?
Sí, va ser una miqueta el jugador d'aquesta primera part, sí. Que potser va entrar menys en joc, però en l'ordemés, vull dir, jo vaig veure que tots van entrar molt. I torno a repetir, potser a mi els canvis, a part d'Àlex Pérez, que era potser el jugador que li costava més d'entrar, per mi ahir no van estar del tot acceptats.
Bé, en qualsevol cas, escoltem la valoració que ens feia el Josu després d'aquesta derrota 3-1 del Subo al camp de l'Ordonenc.
No hem estat del tot malament, o sigui, l'equip ha estat en línies generals bastant bé, el que passa és que bueno, en moments puntuals pues, bueno, rebem gols que al final ja bueno, són preocupants. Un gol en pròpia porta quan estem sols, un córner que ens remata, bueno, un córner, una falta, ens rematen sols i bueno, una jugada dubtosa que els meus jugadors diuen que és fora de joc claríssim, jo no la veig molt clara, però sota les protestes dels meus jugadors, depèn de quins jugadors, jo m'ho crec. Llavors, el que sempre diem, no? Al final tothom es queixa dels àrbits, no es queixar-se, és que bueno, no ens tenen cap respecte. Sobrense no ens tenen cap respecte i avui s'ha demostrat perfectament. O sigui, hi ha hagut un lliure indirecte que han xulat que no ens han deixat entrar al partit perquè és un penal clamorós i vermella directa i ens xiulen lliure indirecte. O sigui, clar, són situacions que dius, bueno, del 2-2 pues, passem al 3-1, bueno, seguir treballant i ja està.
Sobretot et deia allò de la Brena Navarro, que l'equip ha tingut una bona posada en escena, si es pot dir així. A la segona, més imprecisions, sí que ha tingut clares ocasions, almenys recordo un parell, però no ha pogut ser, una miqueta per això, no? Perquè no s'arribava bé a les segones jugades.
Sí, avui ens han faltat una miqueta més d'encert. Jo tampoc, perquè hem tingut ocasions, eh? Hem tingut arribada, bueno, ha tingut el Jordi un contra un del porter, bueno, ha arribat just, el dia que ha tingut un parell molt clares, a la primera part ja no et dic, però a la segona ha tingut un parell molt clares, el remat a Bocajarro del Didac, bueno, tampoc ells han tingut grans ocasions, però bueno, ha sigut més encertats i ja està.
Ja està. Un rival molt voluntariós, que s'està jugant al descens.
Bueno,
i que ha aprofitat les seves ocasions, el poc que ha tingut ho ha aprofitat.
Sí, potser això és l'única queixa que puc tenir del meu equip, que no hem estat a la intensitat que ells estaven, a la segona part sobretot. La primera, bueno, hem anat fent, però ja es veien cosetes, ja es veien jugadors que els costava baixar, ajudar als companys, a intensitat. Clar, ells estan jugant baixar, nosaltres en principi, bueno, estem més còmodes i tal, i aquest plus és el que es nota al final.
És el que deia la setmana passada, no? Vull dir, l'equip té intenció de seguir competint d'aquí al final, però segons en quines situacions i en quins partits costa.
No, avui hem competit, eh? Però clar, és el que diem. El clima, el camp, a la primera part sobretot que estava a xop les bandes, el rival que vol mossegar-te, bueno, no acompanya tant com per estar predisposat a donar-ho tot. No vull dir que no ho hem donat tot, però en moments puntuals d'estar no hem estat, i això es nota.
Bueno, ara intentar passar pàgina, una setmana per endavant per treballar el proper partit a casa, que és, si no recordo malament, Base Vilanova.
Sí, bueno, com sempre, doncs intentarem entrenar els 3 dies, preparar bé el partit i ja està, i intentar guanyar el Vilanova, que...
Que està fent un bon final de campanya, també, no?
Sí, però com nosaltres. O sigui, jo crec que està fent un bon final de campanya, com el Sobrense ho està fent. Jo crec que el Sobrense avui no ha sigut per res mereixador de perdre, però bueno, avui ha tocat perdre i bueno, ens ho hem d'empassar i ja està, no passa res.
Doncs això, no va ser ni de bon tros el millor partit del Sobrense ahir al camp de l'Hortonenc. Jo ara li preguntava al Toni, perquè ho té aquí tot molt ben apuntat, el que li queda al Sobrense abans no arribi la darrera jornada, que serà el 2 de juny. Té ara base Vilanova.
Sí,
rep el base Vilanova a casa, després ha d'anar al camp del Sant Sadurní Atlètic, que és un rival... Va... Home, estic mirant la classificació, està amb 32 punts, no ho té del tot assegurat.
No
ho té del tot assegurat.
No.
Té rivals del tipus Capellades, també, no?
Sí, a casa, després va al camp de l'Anoia, i rep l'últim partit a casa al Rodevillas.
El Rodevillas, ara t'ho comentava, Toni, com s'ha complicat la vida al Rodevillas.
Molt.
Com molt. Poc a poc ha anat caient fins al quart lloc per la cua.
Molt. Tu imagina el que va
passar... Està amb 30 punts, eh?
Sí, sí.
I és que està a un punt de la zona de descens directe.
Sí, sí. I fins i tot ahir me comunicaven que havia fitxat jugadors. Doncs tu imagina un equip que l'any passat va jugar la promoció...
Va jugar la promoció, la va perdre, és cert. No
I
sabem fins a quin punt.
El que arriba a patir, com l'està patint el Ribas, un altre equip que va lluitar i va estar a punt de jugar la promoció. Imagina el desgast que va tenir aquests dos seguits, perquè aquesta temporada pràcticament amb els mateixos jugadors doncs han tingut que fitxar.
El Riudevillas evidentment li pesa, o li pot haver pesat el fet de perdre la promoció, i el Ribas, com hem comentat a més d'una ocasió, Toni, li pot haver afectat aquell últim partit famós de la temporada passada a cara seva perdent amb les Roquetes. En qualsevol cas, bé, ja han passat uns quants mesos d'això, però és allò de les dinàmiques, eh? Entres en la dinàmica de perdre i el Ribas sí que va cap amunt.
Sí, perquè va guanyar.
El Ribas ja sabia que estava com estava i que no li quedava més remei que anar cap amunt. Però és que el Rodevillas ha estat allò, a poc a poc, anar cap a baix.
Sí, sí, el Rodevillas ha tingut una trajectòria, sobretot en aquesta segona volta, molt complicada, molt difícil. Ha sumat molt poc, està perdent partits molt interessants a casa seva. I doncs això ho pot sentenciar, el fet de perdre tants punts a casa seva. Perquè doncs, si després lo recuperes a fora, però si no lo recuperes, malament, no? I és el cas del Ribas. El Ribas ahir doncs, va guanyar 2-5 al cap del Sant Sadurní Atlètic i doncs se recupera una miqueta. El que passa que compta, no perdis els punts a casa, perquè si després te compliques molt.
Sí, sí.
El Ribas porta dos derrotes consecutives al seu camp. Primer va ser el Sobrense i després va ser Vilanova.
Sí, senyor. I queden 5 jornades, o el que és el mateix, 15 punts en disputa.
I... Quins 15 punts,
I quins 15 punts, eh? Tot i que el panorama a poc a poc sembla que es va clarificant o perfilant, eh? Sant Mauro, Sitges, que són els dos candidats a pujar, i a la part baixa, compte, perquè ni el Ribas, jo diria que ni el Sant Sadurní Atlètic ho té clar, ni el Ribas, ni el Montserrat Igualada, ni el Riudevillas, ni l'Hortonenc, ni l'Anoia, evidentment. Jo penso que l'Anoia i Fàtima ja estan pràcticament condemnats.
Sí.
Pràcticament condemnats.
Sí, jo diria que el Fàtima ja ho té molt difícil.
Sí, el Fàtima és pràcticament equip de la quarta catalana, però en qualsevol cas encara queden per decidir unes quantes coses, com dèiem, en aquestes 5 últimes jornades. Tanquem futbol, ens queda parlar encara de bàsquet i d'hoquei. I el món del bàsquet que ens deixa bons resultats. El més contundent, sens dubte, el del Sènior A, que ahir a la tarda jugava davant el Viladecans Sant Gabriel B. Un resultat que ho explica i ho diu tot. Club Bàsquet Sitges 102, Club Bàsquet Viladecans Sant Gabriel B 51. En fi, que no, com es diuen en aquests casos, no hi va haver color, o sí, el color d'un equip, el del Bàsquet Sitges, que tot i que fa un parell de setmanes que s'ha assegurat ja el títol i l'ascens de categoria, doncs no afluixa, i ahir va fer una nova exhibició de poder ofensiu, sobretot, anotant aquests 102 punts davant un Viladecans Sant Gabriel que, arran d'aquesta derrota i la victòria del Sant Just a la pista del Morell, déu-n'hi-do el Morell, està tenint un final de temporada bastant sorprenent, fins al punt que ha perdut la segona posició en favor del bàsquet La Palma. En qualsevol cas, victòria, com diem, aclaparadora, contundent, i poden posar els adjectius que vostès vulguin davant el Club Bàsquet de Viladecans Sant Gabriel. Els parcials ja ho diuen tot, 27-8 al primer període, 26-7 al segon, 33-19 al tercer i 16-7 el quart i definitiu parcial. Clar, 8 punts anota el Viladecans al primer quart, 7 al segon, el tercer potser va ser el més bo, 19, i 7 punts al quart i definitiu període. En fi, molt poca anotació per acabar amb aquests 51 punts del conjunt visitant. Els anotadors d'ahir, els Sitges, van ser Marc Sabater amb 18, Jordi Domínguez amb 11, Edu Piñero en va anotar 10, Noel Guillén 7, Xavi Sabater es va quedar amb 9 punts, dic, es va quedar amb 9 punts perquè normalment passa de la desena de punts, Mauro Pérez 17, Isaías Pérez 6, Toni Cabardós 4 i també molt bon partit d'Àlex Rodríguez que va anotar 20 punts, per tant màxim anotador del partit d'ahir. 15 de 25 en tirs lliures, 11 de 27 en tirs de 3 punts, 4 triples d'Àlex, 2 de Piñero, 2 més de Marc Sabater, i van anotar un triple cadascun Xavi Sabater, Jordi Domínguez i Noel Guillén. En fi, partit sense història ahir al pavelló de Pinsbens. El proper partit que jugarà el bàsquet Sitges serà de nou a casa, dia i hora ja habituals. Dissabte 4 de maig, a partir de 5:45, derbi amb el Club Esportiu Vilanova, un equip que a hores d'ara ocupa la desena posició de la classificació amb 13 victòries i 15 derrotes. Ens trobem davant de les dues últimes jornades de la fase prèvia. El Sitges que acabarà aquesta fase regular a la pista del Morell i després ja preparar les fases finals, el campionat de Catalunya de la segona catalana, que decidirà el millor equip d'aquesta categoria. Bones notícies també pel que fa a altres equips del bàsquet Sitges, per exemple, del Sots 21, que amb la victòria d'abans d'ahir, 50-63 a la pista de l'Olesa, s'ha assegurat ja el poder jugar les fases. Seran unes fases molt complicades, amb rivals molt durs, però en qualsevol cas bona victòria i bona temporada la que està fent l'equip de l'Edu Piñero, aquest Sots 21, i que ho va certificar, repetim, amb aquesta victòria 50-63 a la pista de l'Olesa, i apurant també les seves opcions d'ascens l'equip femení, el sènior femení, que va guanyar dissabte a la tarda 57-50 al Samà Vilanova B. L'empresa continua sent difícil, però en qualsevol cas les noies d'Òscar Quesada, que no volen renunciar a pujar de categoria en aquesta temporada. Això pel que fa al bàsquet. Pel que fa a l'hoquei patins, doncs un altre del que no vol renunciar, Toni, a pujar és el Patí Sitges, tot i que ho té difícil.
Ho té difícil, ho té difícil. El que passa que ahir doncs, va fer el que tenia que fer, guanyar clarament al Piera, 1-6. Tampoc jo m'esperava més gols.
Sí, probablement és un partit que t'ha de servir no només per guanyar, sinó per intentar marcar el màxim de gols possibles. Diem això perquè et pots trobar que aquests gols et facin falta.
Sí,
A l'hora de fer allò, els empats per desfer empats i aquestes coses que passen al final de la temporada. En qualsevol cas, bé, 1-6, una victòria previsible gràcies als gols de Edgar Quintana, de Xavi Guerrero, David Cano i Jordi Pena, que en va fer 3. I bé, la cosa està en que, Toni, el Patí Vilafranca ja és equip campió?
Sí, ja és equip campió. Ja n'hi ha una plaça menys, perquè, clar, aquest ja ha pujat. Falta un lloc per a pujar, el segon.
Un lloc que es disputen, el Montbui, el Casal Espluga, el propi Club Patí Sitges, el Lleida Alpicat,
I està implicat també el Pati Vilanova.
El Pati Vilanova doncs, també, sí, allà, sí, sí, està en la lluita.
Va guanyar el seu partit doncs, per 5-4 i ja s'ha col·locat, doncs està allà. I doncs entre aquests, el que passa és que, clar, dintre d'aquests n'hi ha un equip que és el Pati Sitges que té un partit més. El partit que encara té que jugar, de la primera volta.
Sí, sí. Doncs... Pati Sitges que ara està amb 48 punts, està a 6... del segon lloc. També hi havia un partit prou interessant aquesta jornada última en aquest grup segon de segona catalana, que és l'enfrontament entre el Montbui i el Casa l'Espluga. Va guanyar clarament el Montbui, que és el proper rival del Club Pati Sitges.
Sí, sí.
Jo entenc, Toni, modestament, que si el Club Pati Sitges vol seguir aspirant a l'ascens,
té que guanyar.
Dissabte ha de guanyar sí o sí.
Té que guanyar.
Si jo penso, vaja, després haurem de fer números i tot el que calgui, no? Però si tot el que no sigui guanyar dissabte aquí amb el Montbui, ja pots dir adeu.
Sí, sí.
Quedaran dos partits, hauràs d'anar a la pista del Lleida del Picat, acabar aquí amb el Valls. Sí que tenim el partit pendent.
Sí, 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 però clar, aquest partit pendent és la torna per a poder doncs, lluitar per aquest ascens directe, no?
Probablement saps que tens aquest partit pendent, que és un partit més, al cap i a la fi, I perdent amb el Montbui, en el cas que l'equip doncs, perdi amb el Montbui aquí...
El Montbui s'aniria a 9 punts.
Sí, clar, per això és clar, que és difícil.
És que si perds amb el Montbui, és que segons els números que jo vaig fer l'altre dia, el Sitges té que guanyar els 3 partits restants que li queden.
Els 4.
Sí, els 4, però sí, sí. Jo miro...
Ha de fer 12 punts.
Sense comptar l'altre...
Ha d'arribar als 60 punts, en té 48, ha de fer 60.
60. Si el Sitges guanya aquests 4 partits, el Sitges... puja. Però per això té que guanyar, no es pot deixar. Si se deixa un punt pel camí, ja està. Té que guanyar-lo tot els 3 que li resta més al pendent. Guanyes aquests 4 i puges. Com perdis un puntet, s'ha acabat el broqui.
Repetim, el que li queda al Club Pati Sitges, rep dissabte, 4 de maig, a 6:45 de la tarda, aquí a Pinsbens, al Montbui, partit clau per entendre tot això que estem explicant. Es desplaça a Lleida per jugar amb l'Alpicat, i acaba la temporada jugant a casa amb el Valls, un altre dels equips que està allà traient també el caparró. I quedarà pendent el partit amb el Lleida Llista, que com et deia el Bruno fa la setmana passada, molt probablement s'hagi de jugar un cop ja s'hagi tancat la temporada.
Sí, perquè cada vegada em queden menys dates i escolta, dona la sensació que sí que es jugarà després d'una vegada acabada la temporada, perquè és que ja queda molt poc.
Home, tant de bo aquest partit sigui definitiu perquè el Club Pati Sitges pugui pujar, és a dir, que en depengui el pujar o no pujar.
Imagina't si depèn d'aquest partit, no? Però tu imagina quina trastada trastada fa la Federació Catalana indirectament a los altres clubs.
Clar, una miqueta el que explicàvem divendres, no? Què pensaran equips com el Montbui, com el Casa l'Espluga, com...
que estan treballant, estan lluitant tota la temporada perquè doncs, ara un partit doncs, que se l'ha menjat la Federació Catalana d'hoquei, doncs, decideixi qui és el que puja.
Ara, jo repeteixo el que deia divendres. Queixes... a la federació.
Sí, 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 no, clar, és que el Pati aquí no té que veure res, el Pati farà el que té que fer, jugar aquest partit. La culpa, la federació, que no ha sabut gestionar aquest partit.
Doncs aquest és el panorama que ens deixa aquesta segona catalana d'hoquei, amb el Club Pati Vilafranca ja ascendit, campió, nou equip de la primera catalana.
Un ja a dalt i l'altre a les portes, perquè el primer equip està a les portes de pujar també a l'hoquei lliga.
Sí, sí, sí. L'equip que prepara físicament el Josu,
Josu.
El Josu que podria ser ja equip de l'hoquei lliga la temporada que ve.
Sí.
Déu-n'hi-do, els vilafranquins estaran prou contents. Acabem! El temps de descompte en aquest horari especial... En qualsevol cas, el que dèiem al principi, nosaltres continuarem fent el de sempre, explicant-los què és el que ha succeït esportivament parlant, aquest horari que el mantindrem ja fins a final de temporada, perquè tampoc és qüestió de marejar els nostres estimats oients a les 4, a les 8, en fi, ho deixarem almenys fins a final de temporada en aquesta franja horària. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a les 4 els esperem, anava a dir... dimecres no, perquè és festiu, primer de maig, a les 4 els esperem el dijous, en conversa aquesta setmana amb en Francesc González, president de la penya d'escacs del Casino Prado. Per què? Doncs perquè el primer equip ha aconseguit jugar una temporada més a la Divisió d'Honor. I això és notícia. Gràcies, adeu-siau.